Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants. Si ens seguiu sovint, ja sabeu que aquest programa el que fem és parlar de la relació que hi ha entre els nostres hàbits i la salut. Específicament, i sobretot, parlem d'alimentació i nutrició i salut. Moltes vegades hem repassat com perdre greix a través d'una dieta adequada. De fet, us hem explicat que bàsicament és a través d'una no dieta adequada. Si us interessa el tema, podeu rescatar-lo al web de Catalunya Ràdio dels Sants i Estalvis. També us hem explicat com allunyar el fantasma de la diabetis amb l'alimentació, el colesterol, la hipertensió i fins i tot si podem millorar el sistema immune a través de la dieta. Però hi ha una pregunta que ens atabala una mica a tots i és: podem prevenir el deteriorament cognitiu a través de l'alimentació amb allò que mengem? Existeix alguna dieta específica per millorar la salut del nostre cervell, per allunyar els fantasmes de la senilitat o de l'Alzheimer? O hi ha una dieta normal, sense gaires complicacions, que podem seguir per prevenir tot això? La resposta la trobem al llibre La cuina de la memòria, aliments i receptes per cuidar el teu cervell, publicat per Cosetània. Per parlar-ne ens hem acostat fins al CIP, el Culinary Institute of Barcelona. Allà ens hem trobat amb el Pep Noguer, que el coneixeu de sobres, és el responsable de la Fonda de Catalunya Ràdio, és un gran cuiner i un gran divulgador en temes de gastronomia, i amb l'Anna Paré, que és dietista, nutricionista i farmacèutica. L'Anna Paré s'ha encarregat de la part nutricional del llibre i el Pep de la part de receptes. La combinació és perfecta i ens dona una magnífica pauta per cuidar el nostre cervell i precisament per això, per prevenir el deteriorament cognitiu. Pep, Anna, moltíssimes gràcies per estar avui als Sants i Estalvis. Expliquem una mica la gestació d'aquest llibre. D'on surt aquesta idea de barrejar un senyor com a Pep Noguer, que no cal entrar en gaires explicacions perquè els oients de Catalunya Ràdio el coneixen bé, i una nutricionista?
Sembla estrany, eh?
És molt estrany.
Pep. Que en Pep Noguer vagi de la mà d'una nutricionista. No, la veritat és que, mira, és una d'aquelles coses que una vegada, a mesura que va fent anys, se'n dona compte de que els records que un tindrà és allò que pot quedar. A casa vam patir la demència del meu pare durant 12 anys. Aquí el llibre dic que la vam patir i també la vam riure perquè tothom que sap que a casa té una persona amb demència, si no rius et destrossa la vida, però la rius d'una manera, més que riure la somrius, no? I jo sabia que havíem de fer alguna cosa o havia de fer alguna cosa perquè el record de casa doncs no sigués en va, no? I vaig dir, home, doncs anem a fer un llibre de la cuina de la memòria per reforçar la memòria, i quan un pensa, què fa? Doncs primer agafa la gent que té més a prop, i és aquella gent que jo sempre dic que els amics són aquells que els hi pots vendre motos, no? I a més amb l'Anna és molt fàcil vendre-li motos perquè sempre et diu que sí, saps? I tal fet, doncs vaig agafar l'Anna i li vaig vendre aquesta moto de fer aquest llibre, que a més jo crec que ens fa molta falta.
És una moto relativa, perquè és útil, sí, sí. És molt interessant, no? No és allò que diguis, home, que m'estàs venent aquí, no?
Me'n recordo el dia perquè en Pep em va dir, escolta, i l'alimentació té alguna cosa a veure amb la memòria? I clar, jo li vaig dir, tant que sí. És molt important el que mengem per tota la salut en general i també la salut del cervell. Diu, però fins al punt de poder evitar l'Alzheimer? I vam començar a parlar, i em diu, escolta, anem de fer un llibre d'això. I jo vaig dir, vale, doncs sí, fem un llibre. I aquí va quedar, no?
Clar, és que a més és que passa que aquesta dona, sempre quan parlem o quan li feia preguntes, sempre acabem amb que Pep, has de deixar la cansalada. Pep, has de deixar. Pep, no em diu mai res bonic, saps? Sempre em diu, Pep, el que has de fer és...
Et diu coses boniques a llarg termini. Sí, a curt termini potser clar. No t'agraden, és a dir, està més preocupat de la teva felicitat que del teu plaer.
Clar, sí, ara, a partir d'ara...
De la seva salut. Sí, perquè sí. Tant m'envia un d'allò i em diu, uita, mira't aquesta analítica que m'he fet ara i em dius el què. Jo sempre dic, Pep, està menjant més verdures.
Que em menjo moltes verdures, eh?
Sí,
el que passa
sí, sí.
Que haig de treure la cansalada, haig de treure a vegades...
Clar, perquè no només és important el que menges, sinó també el que has de deixar de menjar.
Clar, que aquí ja, per exemple, també parleu d'això una mica.
Correcte.
Anna,
sí, sí.
Explica'ns una mica això, perquè moltes vegades tenim la sensació que una demència, un Alzheimer, qualsevol problema de deteriorament cognitiu és una cosa inevitable que té a veure amb la genètica i ja està. I si t'ha de tocar, et toca.
però sabem que això no és exactament així.
No és així. D'entrada et diré que els estudis que estan publicats mostren que tan sols un 1% dels casos d'Alzheimer estan relacionats amb la genètica.
1%?
Un 1%. És a dir que hi ha molts factors de risc que poden afavorir aquest deteriorament cognitiu i que evolucioni cap a un Alzheimer, que la majoria d'aquests factors de risc són factors de risc modificables, és a dir, que nosaltres podem fer quelcom per intervenir i per evitar-los, i que la majoria d'ells estan relacionats amb l'alimentació. Aleshores, és la voluntat d'escriure el llibre, justament, és donar a conèixer aquesta relació del que nosaltres mengem, l'alimentació i el nostre estil de vida, també, pot fer cap al teu cervell, d'una banda, per ajudar-te a concentrar-te millor o a tenir més bona memòria, si, per exemple, estàs preparant unes oposicions, no? O estàs fent un tipus de feina molt mental, doncs que t'ajudi a concentrar-te més bé, però també pensant més en el que tu deies, no? Aquestes malalties relacionades amb l'edat, que són més prevalents en persones d'edat avançada, doncs poder fer una bona prevenció, perquè diem que l'Alzheimer, avui en dia sabem que l'Alzheimer és irreversible. Però, en canvi, és prevenible.
Uh-huh.
I això és una gran eina, poder prevenir l'Alzheimer. I quines eines tenim? Doncs l'alimentació. Clar, mengem cada dia i mengem més d'una vegada al dia. Doncs fixa't tu com menjant adequadament pots fer aquesta prevenció de deteriorament cognitiu i d'Alzheimer.
Clar, i quan plantegem aquestes coses, la gent comença a pensar, hauré de començar a menjar estrany. Hauré de començar a saber molt de nutrició per planificar-me una dieta que tingui un cadàpat, que hi hagi X antioxidants, el que sigui, que després ho parlarem, X greixos de qualitat determinada, però en realitat, com sempre, les dietes ja estan inventades i menjant de manera adequada ja estàs fent prevenció, no? Parleu de dieta mediterrània, per exemple,
sí.
Que al final en parlem tant i que acaba sent avorrit, però és que, coi, és que és una mica la mare dels ous, no?
A veure,
segons com.
A dia d'avui és el patró d'alimentació més estudiat en el món, sobre el que tenim més grau d'evidència científica, i com tu dius, a veure, clar, si tu fas segueixes una dieta mediterrània, estàs fent una prevenció no tan sols per les malalties, en aquest cas, neurodegeneratives, sinó també per unes malalties cardiovasculars, per una diabetis, per un càncer, per tot. Però sempre, Adam, hem de fer l'incís en què parlem de dieta mediterrània tradicional.
Ara.
Que no és la que tenim avui en dia.
No.
Que a vegades ens pensem que per viure, en el nostre cas, posem Barcelona, no? Ara, perquè avui estem aquí a Barcelona, vivim al costat del Mediterrani, ens pensem que només per això ja seguim una dieta mediterrània. I no. No és així. Sinó que ha canviat molt el nostre estil de vida, ha canviat molt la nostra manera de menjar i hem de recordar com menjaven els nostres avis. Aleshores sí que és una dieta mediterrània.
I en alguns casos els besavis, ja, fins i tot, eh?
Clar,
hem d'anar
molt enrere. Ara em feu pensar a Olot, que tenim la dona, la persona més gran del món, 116 o 117 anys, si no recordo malament, te'n dones compte de que, clar, què menjava, no? I què ha passat per aquesta dona, no? Quantes guerres ha passat? I tu penses ara, no?, com mengem, i, per exemple, aquesta dona, quan era jove, no hi havia una cosa que ara també, malauradament, li diuen superaliments, no? Ara ens pensem també que quan un ha de cuinar o vol cuinar d'una manera saludable, necessita tenir aquests productes, primer, que no són d'aquí, i després crec que tampoc els necessitem. És a dir, jo crec que podem fer una cuina, digue-li de la Mediterrània o de les Mediterrànies, perquè, clar, això de la dieta mediterrània sempre és una cosa que quan vam fer el llibre, ella i jo vam tenir una mica de... perquè, clar, la Mediterrània és molt gran i no tothom menja igual, no? Sinó aquelles illes que tenen oli d'oliva verge extra, fruits secs, etc etc. Però és també el fet de fer receptes o de fer plats amb productes que tinguem el dia a dia. Evidentment, n'hi ha que els hem d'anar a comprar expressament, però n'hi ha molts que no ens fan falta. És a dir, no ens fa falta, per exemple, una quinoa per cuinar o alimentar-nos bé. Aquí tenim els fesols de Santa Pau, tenim les mongetes del Ganxet, tenim els cigrons d'Oristà, tenim el cigronet de l'Alta Noia, tenim llenties, tenim fruits secs de totes mil i una maneres. Home, ens en falta algun, per exemple, no? Potser, per exemple, els dàtils, que són molt bons, i que dius, mira, veus, això sí que ho portaria cap aquí. Però n'hi ha molts que no cal. I ara, avui en dia, jo crec que també, i això és una cosa que em van parlar molt, el món, diguem-ne, healthy, sembla que si no tens segons quins productes ja no puguis cuinar healthy. No? I la cuina catalana, totalment, si volem, hi ha molts plats molt saludables a la cuina catalana.
I tu estàs, ara has mencionat el concepte aquest de superaliments, perquè a vegades ens enlluernem amb aliments que venen de l'altra punta del món, que són exòtics o que són relativament nous per nosaltres, però estaves parlant al mateix temps dels llegums, de l'oli d'oliva verge extra, dels fruits secs, ja són superaliments. O sigui, tots aquests aliments, per la seva composició nutricional, ja es poden considerar superaliments, saps? Però com que els hem tingut amb nosaltres tota la vida, és com que no els donem importància. I és més atractiu consumir això que deies, no? La quinoa, o per exemple, jo recordo fa uns anys que va haver-hi el boom de les baies de goji, si recordeu?
Sí, sí, sí.
Semblava que, bueno, que era la
cada
panacea.
Cada X anys hi ha booms de goji. Cada X anys arriba una cosa que es posa de moda i que sembla que si no menges allò moriràs al cap de 3 dies.
Sí. I en canvi aquí tenim moltíssima sort perquè tenim una gran varietat de fruites i verdures tot l'any.
Parleu també d'una altra dieta, d'altres tipus de dieta que ja tenen noms específics, com la dieta Mind, per exemple, o la dieta DASH. La dieta mediterrània, amb la puntualització que has fet tu, està molt bé perquè també és com una dieta que existeix sobretot en els models escrits, però realment cada lloc del Mediterrani és diferent i amb els anys ha anat canviant i pràcticament ningú la segueix, no? La DASH i la MIND, què són?
La dieta DASH és una dieta que es va dissenyar als Estats Units amb l'objectiu de prevenir la hipertensió arterial. I, clar, ells no tenen la dieta mediterrània, aleshores realment s'assembla bastant a una dieta mediterrània. I la dieta MIND seria com si ajuntessis la dieta DASH i la dieta mediterrània. I aleshores ells tenen com la seva classificació. Això sorgeix de la Universitat de Chicago, tota la part aquesta de la dieta Mind. Ve d'unes investigacions fetes allà. Això sí que allà, quan fan estudis clínics, els fan amb unes cohorts molt grans, és a dir, amb unes mostres de participants molt, molt grans, i per tant tenen resultats bons. I s'ha vist, doncs, que, de fet, incorporant la dieta mediterrània amb el que ells anomenaven la dieta DASH, és d'on surt aquesta dieta MIND, que, a més, MIND en anglès és ment, no? O sigui, és una mica també l'acrònim. I que, en definitiva, s'assembla moltíssim a la dieta mediterrània. Ells fan més l'incís, per exemple, dins dels diferents tipus de fruita, doncs s'afavoreix molt el consum de nabius. I, de fet, hi ha molts estudis fets amb nabius que nosaltres podem extrapolar a altres fruits vermells. Per exemple, si aquí tenim cireres, doncs també podem extrapolar-ho a les cireres, perquè això dels nabius també sembla que ara tots hem de consumir nabius, com si no hi haguessin altres fruits vermells. Doncs, bueno, per ells és més els nabius. Dins de la família de les verdures, doncs posen també molt incís en les cols, en les verdures riques en betacarotens, que, tornem a dir una altra vegada, són fruites i verdures que nosaltres ja portem menjant durant molt de temps.
Pep, què t'ha sorprès més de totes les indicacions que t'ha donat ell a l'hora de fer? Perquè deies, clar, diu, primera pregunta que li feies, hi ha relació entre el que menjo i la meva salut cognitiva? Clar, això ja és primera sorpresa, perquè sí, definitivament sí. I a partir d'aquí, què? Perquè segurament hauràs vist que moltes receptes tradicionals són perfectes des del punt de vista nutricional, no?
Sí, sí. El que passa que aquí hi ha una cosa, ens anem a compte, i precisament nosaltres que el CIP ja fem un programa d'alimentació saludable, ens anem a compte de que una cosa són els ingredients i l'altra és com cuinem aquests ingredients. És a dir, per exemple, jo veig moltes vegades, i això es veu molt a les xarxes socials, receptes que es cuinen que dius, vale, molt bé, coneixes quin ingredient has de menjar, però com el cuines, és a dir, la tecnologia i la tècnica que utilitzes no són les més adequades. O això ho veiem, per exemple, a vegades quan anem amb un nutricionista o una dietista o un metge que et diu què has de menjar, però no et diu com ho has de cuinar.
Per exemple, has de menjar bròquil.
Clar, bròquil. I molta gent diu, el bròquil no m'agrada. Però, clar, per què no t'agrada el bròquil? La gran majoria de gent, per exemple, el bròquil o una coliflor, la cou excessivament. Llavors, genera aquests compostos sulfurosos que diuen, ah, és que és molt fastigós. No, si tu cous el bròquil o una coliflor, allò, aquell punt granyal que no perdi el color, primer, és molt atractiu el color, té textura, és a dir, inclús aquest puntet de crocant, i té molt bon gust. I te'n dones compte d'això quan, per exemple, a vegades utilitzes tècniques, amb això amb l'Anna ho fem molt, és a dir, Què és millor, una verdura cuita al vapor o una verdura cuita al buit? Dius, ep, això ja a veure com ho fem. Què és millor, una verdura fermentada o una verdura envinagrada? Clar, quina verdura fermentada? Ara està molt de moda la fermentació i tenim inclús petites empreses artesanes que foten uns fermentats a meravella. Però també és veritat que hi ha fermentats a la indústria alimentària que estan pasteuritzats. I no és el mateix.
Llavors ja no serveix per res.
Clar, i això s'ha d'explicar. I aquest llibre també ens ha servit per, diguem-ne, treballar molt tot aquest sistema, no? La tecnologia i la tècnica. Ara, per exemple, mira, hi ha una màquina que s'ha posat molt de moda aquests últims mesos, de fet, ja podem dir més d'un any i mig, que és el format aquest de l'air fryer. Que no és una fregidora, allò. És un microforn. Clar, sí. que jo dic, va molt bé, jo el faig servir molt. I a més, et permet cuinar per molt poca gent, i ara que hi ha moltes famílies, diguem-ne, que són molt més petites, i és fantàstic, tu un forn gran de casa no l'obriràs per fer segons què. Llavors, què fa la gent? Cuina de manera ràpida una cosa que és el fregit, no? Doncs jo fa anys que no menjo fregits a casa, i quan els fas allò amb oli d'oliva verge extra bo, una vegada i prou. I te'n dones compte de que si utilitzem bé les tècniques que tenim avui en dia, amb el coneixement ben fet, doncs, home, jo crec que hi ha plats, hi ha productes que són molt bons. La col a mi m'encanta. Clar, la gent, per exemple, també diu, oh, la col kale. Escolta'm, la col kale no cal. Tenim la col de Cerdanya, també. El que passa que, clar, malauradament, és curiós, com avui en dia sembla que a vegades sigui molt més fàcil trobar-te una col kale cultivada no sé on que una col que tens aquí a la Cerdanya. O, per exemple, ara hi ha molta gent que utilitza la soja quan aquí, per exemple, com deien, tenim els llegums. Jo crec que hem fet una reflexió també de tècniques de cuinar que va molt bé per donar-nos compte de que fins i tot a l'hivern, quan fa fred, també podem fer, per exemple, un ajo blanco, una crema freda que fins i tot la pots fer tèbia, no? I això està molt bé.
Mm-hmm. Deixa'm dir a favor del forn, perquè jo el recomano molt, sobretot ara de cara a l'hivern. A l'estiu fa molta mandra encendre el forn. Sí. Però ara que ja va canviant el temps, aprofita quan encens el forn i omple'l. És a dir, posa totes les verdures al forn. Posa una safata amb bolets, posa una safata amb uns bastonets de pastanaga, unes tires de carabassó, d'albergínia, de pebrot, m'entens? Unes pomes al forn. És a dir, aprofita que obres el forn i l'encens i ja prepara verdures pel teu dia a dia, perquè moltes persones, jo passo consulta i em trobo que molta gent, el dia a dia no té massa temps per cuinar. Doncs si ja cuines amb avançada, no? Després, el dia a dia, és més fàcil que incorporis les verdures.
Sí, de fet, això que ara en diuen també el batch cooking, perquè, clar, sí. tot el que parlem en anglès ara...
Sí, és com més atractiu.
Però en definitiva
és això, doncs, és avançar la feina i després, el dia a dia, ja ho tens, allò. I és molt més fàcil que agafis aquell carbassó o que agafis una escalivada mateix... o unes pastanagues rostides, no? Que tu tens aquí una recepta de pastanagues rostides.
Ara parlarem de les receptes perquè són boníssimes, digues.
No, anava a dir, i sobretot també és això que és el tractament. Per exemple, una cosa que no sol parlar a vegades és, o sigui, parlem de la recepta, però com ho guarda la gent? I això n'hem de parlar. És a dir, tu saps que pots cuinar perfectament el cap de setmana per 5 dies i si ho refredes bé i ràpid... allò t'aguanta tranquil·lament. Hi ha molta gent que diu, això que dius tu no és veritat perquè, hòstia, jo ho he fet i
mira, el dia...
Clar, és que on ho guardes? Avui en dia, les cases, la gran majoria de cases, tenen calefacció, d'una manera o d'una altra, i ho fan, ho deixen allà a temperatura ambient i, clar, i pretenen que llavors això se'ls hi guardi i el divendres encara ho tinguin, no? És que se m'ha tornat agra. Bé, doncs hem d'aprendre a cuinar, és a dir, no només a comprar bon producte, utilitzar la bona tècnica i aprendre a conservar bé. Jo crec que amb això, que és molt senzill, i a més, una cosa important... Per fer aquest tipus de cuina no t'hi has de gastar la setmanada. És a dir, hi ha productes que són molt econòmics i els que no ho són tant, amb menys quantitat. Aquí sempre, per exemple, discutim amb l'Anna el tema, per exemple, de la carn. No? Clar, hem de ser conscients de que, a més, és molt més sostenible menjar-te un bistec de vedella o un tall de carn de vedella una vegada al mes, però que sigui bona. perquè el que, diguem-ne, hem de començar a treure del cap és aquest consum de carn industrialitzada diari, que hi ha molta gent que,
tall,
que fa.
El tall, clar, de cada el tall, dia. Si no hi ha tall, no que, sembla que sigui un àpat. No?
Que llavors jo estic aquí davant de gent, diguem-ne, que us dediqueu a l'alimentació saludable i em dieu que no es pot menjar això, no. Podem menjar, però poca. Ara, que la que mengem, que sigui bona.
Mm. I abans parlaves també dels fermentats, que és un dels plats forts que tenim en el programa de cuina saludable d'aquí al CIP. I que en el llibre surten dos vegades, perquè en el llibre hi ha un capítol sencer que es parla de la microbiota intestinal i de la connexió entre l'intestí i el cervell, i com podem millorar la nostra microbiota intestinal, doncs els aliments fermentats, aquí ja surten, però després en l'altre capítol que parlem de tots els aliments que són neurosaludables, tornen a sortir els aliments fermentats. Mm-hmm. I a mi m'agrada molt que mica en mica es vagin incorporant els aliments fermentats.
Va. Heu parlat dos cops del CIP. Expliquem que el CIP és el Culinary Institute of Barcelona i que és un centre de formació de cuiners i de cuineres on la gent no només aprèn a cuinar, sinó aprèn el per què es cuina les coses de maneres determinades i que també es plantegen altres aspectes relacionats amb les possibles sortides que pugui tenir el tema de cuinar, no? Cuinar de manera saludable, comunicar en temes de cuina, per exemple, també és important, perquè ara cada vegada més els cuiners parlen més.
Sí, no, i per exemple, en aquest cas, no només cuiners i cuineres, sinó, diguem-ne, vosaltres, no? Els que us dieu al món de la salut, una metgessa o un metge que diu què has de menjar, però que no diu com ho has de cuinar.
Bueno, els dietistes nutricionistes.
També, sí, exacte.
Sí, sí, sí. Sí, que això és un aspecte que no...
Per aprendre,
la formació que no rep a la carrera.
Exacte, per aprendre a tota aquesta part de desenvolupar les teves habilitats culinàries.
Sempre anem a petalla mateix, i ara tornarem al tema, però ja que estem parlant d'això, i és una cosa que hem repetit fins a la sacietat, si no controles allò que estàs fent, és molt difícil tenir una dieta saludable comprant productes que ja estan precuinats, que ja estan preparats, que els compres, encara que siguin a la botiga d'aquella senyora que fa no sé què. És complicat. Has de tenir un mínim coneixement sobre cuina. Tampoc no cal ser aquí fer grans coses.
Però és cert que l'alimentació saludable comença a la cuina.
Passa per la cuina. Clar.
No, i mira, per exemple, hi ha molta gent que malauradament hi ha dies que no pot menjar fora de a casa, no? I que no s'ha pogut preparar la seva carmanyola o parpicera. I a vegades penses, anem a fer un exercici, no? Quins plats hi ha en un supermercat que siguin saludables i que siguin allò que en diem de cinquena gama, és a dir, el preparat obrir i menjar. N'hi ha alguns, no gaires, però n'hi ha algun, per exemple.
N'hi ha alguns, sí.
I això ho podem discutir. Per exemple, mira, jo que a vegades em trobo doncs, aquí a Barcelona al vespre que no pots anar a casa i dius, i ara què fas, no estàs allà a l'hotel, i dius, no aniré a menjar a un restaurant, ara allò un primer, un segon, un postre. Una manera, per exemple, que trobo, mira, el sushi. Trobo que és una manera més o menys saludable de poder-se menjar alguna cosa al vespre. Una altra, que a més és ben català, el trinxat. Avui en dia tenim trinxats ja inclús sense cansalada. Que dius, hòstia, estàs a l'hotel, que a més sempre en parlem. Ostres, tu, un trinxat menjat fred o a temperatura ambient, que l'agafes de la botiga, té midons resistents. Cremes de verdura, evidentment, però clar, és que la gran majoria d'aliments o de coses que podem menjar sense tenir, diguem-ne, cuina, és molt fotut. I jo crec que el futur també passa perquè les empreses, els petits empresaris o grans empresaris, pensin també en fer aquesta cuina saludable, que això, torno a dir-ho mateix, i m'agrada repetir-ho, que no vol dir haver de fer una cosa amb productes de fora, però que sigui fàcil, ràpid i bo de menjar. Jo crec que aquí també hi ha molta feina a fer encara. Mm. No?
El sushi li aproves?
El sushi li aprovo.
Li aproves? Justet,
amb moderació.
Amb
perquè,
poca quantitat, sí.
Perquè va. Aquí okay. Tenim unes...
Justet, Saps que té molt de sucre, el sushi, eh?
Bueno,
arròs al vespre, justament,
bueno,
oi?
Però escolta'm, però si menges a les 6...
Diguem-ne que no el necessito.
Si menges a les 6 de la tarda, una miqueta, no passa res. Ja te'n vas a caminar.
Això sí. Quan vas a caminar?
Sí,
després de menjar-me el sushi.
Ah, d'acord.
Sí, val, perfecte. Aleshores sí. Estan per abans de dieta mediterrània, que és aquesta dieta tradicional. Cada cultura té una dieta tradicional que, curiosament, si hi ha accés a aliments saludables, totes les dietes tradicionals ho solen ser. Després hi ha aquestes dietes que estan pensades més al voltant d'una taula, com la Dash o la Mind, d'agafar i de dir, escolta, nosaltres no tenim tradició culinària, què hem de fer per menjar bé, no? I després hi ha, d'una altra banda, tots els estudis sobre nutrició que anem avançant, que anem coneixent coses, però que després, per exemple, pensava quan has parlat de la microbiota, no? Mm-hmm. Microbiota fa 10 anys no en parlàvem, de la microbiota. Parlàvem de flora intestinal, però no sabíem la relació que hi havia entre la microbiota, la salut, el sistema immune, el tema cognitiu, tot això no ho sabíem. Fem aquests estudis sobre microbiota, diem que bé, hem de menjar productes fermentats, i llavors mires enrere i ja ho fem, ho hem estat fent sempre. Vull dir que els estudis
cada
sobre nutrició
té els seus
només ens donen informació sobre les coses que ja estàvem fent en la majoria de casos. Molt poques vegades, de cop i volta, algú diu he descobert una cosa que si no feu això, tot se'n va en orris, no? D'alguna manera.
Sí, 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 perquè cada cultura té els seus aliments fermentats. Aleshores, és com que busquem... Clar, jo soc farmacèutica també i sempre m'agrada buscar el que en diem nosaltres el mecanisme d'acció, no? O sigui, per què passa el que passa en el nostre organisme, en el nostre cos. Aleshores, el que tu deies, fa pocs anys que coneixem tota la importància de la microbiota intestinal, la relació que té l'intestí amb el cervell i què passa amb aquesta microbiota intestinal. I és fascinant, és un tema apassionant, perquè quan més estudis es van publicant i més es va coneixent què està passant en el teu intestí, jo trobo, vaja, a mi m'encanta. I justament, doncs, per explicar la relació que pot tenir amb la memòria, sabem que hi ha una molècula, no?, per dir-ho d'alguna manera, la serotonina. Uh-huh. La serotonina és a la vegada un neurotransmissor i una hormona. I quan jo pregunto per què serveix la serotonina, tothom et diu és l'hormona de la felicitat. Uh-huh. Val, és l'hormona de la felicitat, però té altres funcions en el cos. Per exemple, regular la teva sacietat, la gana, la son, i també intervé en les funcions cognitives d'aprenentatge i memòria. I on es produeix la serotonina? Ai, es produeix a l'intestí. I qui la produeix? La microbiota intestinal. O sigui, avui en dia sabem que hi ha bacteris que produeixen aquesta serotonina. I igual que la serotonina, doncs altres neurotransmissors, com el GABA, no?, que també és un que ens ajuda molt a tenir una bona qualitat de son. Fixa't si és important cuidar el teu intestí i cuidar la teva microbiota intestinal perquè el cervell funcioni bé, per tenir una bona salut cerebral. Saps? Aleshores, sí, jo penso que cada vegada hi ha més estudis, no donem l'abast de llegir totes les publicacions que apareixen, però és un tema molt, molt, molt interessant, l'impacte que té la microbiota en la nostra salut. És que nosaltres sense la microbiota no podríem viure. I tots aquests microorganismes, principalment bacteris, sense nosaltres tampoc viurien. Aquí hi ha una relació de simbiosi, no? Nosaltres els hi donem un espai on viure, un escalfor més o menys constant, els alimentem, però amb què els alimentem? Segons el tipus d'aliment que tu li donguis a aquests microorganismes, generaran uns compostos o potser en generaran uns altres. I ells, doncs, treballen per nosaltres, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, tracta'ls bé per tenir una bona relació amb ells i que també t'afavoreixin en el teu estat de salut. És molt interessant.
Pep, clar, suposo que tu, no sé si sabies, tu sabies que els aliments fermentats eren meravellosos, eren bons,
sí,
no?
Sí, és un fantàstic.
Oh, un kimchi, el que sigui, no? Un xucrut, no?
Sí, sí.
I ja està. Que bé.
Clar, jo sempre m'ho he mirat això des de la vessant culinària i des de la vessant gastronòmica. És a dir, a mi el kimchi, primer és, ostres, quin gust que té, m'interessa com a gust, cuino amb això. Però si després, a més dius, no, és que el kimchi és una meravella per això. O, per exemple, els vinagres, no? El vinagre, hi ha vinagres i vinagres. Mm. Jo sempre explico que hi ha dos tipus de vinagres, el de menjar i el de rentar els vidres. No? El de menjar, un vinagre elaborat, no?, fermentat, que sigui cru, no?, un vinagre de sidra, un vinagre de poma, i llavors hi ha aquells vinagres que no tenen gust a res, que només són àcids, que per als vidres van de meravella. Clar, quan barreges, jo crec que aquí el quid de la qüestió és quan barreges els coneixements de la gastronomia i aquest coneixement de la alimentació, la nutrició, i pots barrejar això. Per exemple, una cosa fantàstica que jo m'he trobat aquí, dius, home, el cafè, sempre parlem, no, el cafè, és bo o no és bo? Bueno, depèn de la quantitat que em prenguis, també. Home, però que el cafè amb dosis, diguem-ne, adequades, és bo per una salut cerebral, perfecte. El cacau, no és el mateix aquells pots de crema de xocolata que tots coneixem les marques.
70% de sucre.
70% de sucre que agafem. Avui en dia, per exemple, 2023, tenim la gran sort de que és molt fàcil trobar cacau pur a casa, aquí a Catalunya, a casa nostra.
Però és que qualsevol supermercat pots trobar ara clar, ja cacau pur.
Clar, el cacau pur, o fins i tot ara pots trobar gru de cacau, és a dir, la fava de cacau sense fet en pols, i a més d'origen, que a més tu saps que té un gust o que en té un altre. Aquí al CIP fem xocolates de diversos orígens de cacau. Ostres, quan tu obres el món i, per una banda, evidentment, sempre diem el mateix, no? Hi ha productes i productes. El cacau aquí no el tenim. Doncs bé, el tenim de fora i, a més, és bo. Ostres, agafar una carbassa rostideta i fer-te una mena de salsa de cacau pur amb un parell de dàtils o panses, una miqueta d'avellanes que en tenim aquí a la zona de Brunyola o de Reus, oli d'oliva verge extra i cacau pur, i dius, això és una cuina que va bé per la memòria? Aquesta simbiosi entre els productes, això és genial, és molt divertit. I a més, és una cuina senzilla, és una cuina fàcil, és una cuina que no tampoc ens hi hem de passar molta
clar,
estona.
Clar. Ara parlarem d'aquests aliments protectors, que veig que volies explicar cosetes, però abans una cosa, que com que abans també hem dit, escolta, que tenim productes aquí, que hi ha el kimchi és coreà, aquí també tenim fermentats, de fet una oliva és un fermentat, i té propietats que són molt interessants, un iogurt mateix és un fermentat que és interessant per la microbiota, no? Per tant,
també en
tenim aquí, no?
Sí, tenim molts fermentats. El que passa que alguns, per exemple, en el cas de les verdures, els fermentats aquí, clar, havien sigut sempre envinagrats, no? havien sigut pickles. I clar, diguem-ne que l'acidesa para aquesta fermentació d'alguna manera. Però si aquest pickle, aquest la col, mira, a la Garrotxa fem molt a l'hivern, la col amb vinagre, el bròquil i el bitxo de Girona amb vinagre. Si tu aquest bitxo de Girona, aquesta col, la fas amb vinagre bo, ja hi ha un fermentat allà dintre també, saps?
És un encurtit.
Clar, és un encurtit. Clar,
és un mètode per allargar la conservació de l'aliment. Però no és un xucru o un kimchi, hi ha un procés de fermentació diferent en posar les verdures en vinagre.
Però si aquest vinagre que utilitzes és bo,
ja
fas la feina. I si aquest encurtit, per exemple, el barreges, diguem-ne, amb una amanida, amb altres històries, o, per exemple, mira, una cosa molt fàcil que jo crec que avui en dia tothom fa i fa les seves pròpies versions, però aquella amanida grega, no?, el tzatziki, que és aquell cogombre ratllat, sense l'aigua, amb el iogurt, amb l'all, o, per exemple, mira, una cosa que jo ara n'estic fent a casa, a veure com quedaran, amb una maquineta que, i tu ja saps que els cuiners també, i cuineres som friquis com tots, i ens comprem joguets, no?
Sí.
Vaig comprar una màquina que t'ajuda a fermentar, jo hi tinc 7 cabesses d'alls allà, fa 24 dies, demà els atrauré, i l'all fermentat que fa 15-20 anys ningú gairebé sabia el que era i que va començar que es venia a les farmàcies, avui en dia ja t'ho pots fer a casa. És una cabeça d'alls que tu tens durant 25, 30 o 40 dies a una certa temperatura i va fermentant. Hosti, tu, jo això m'ho prenc, és la leguminola de casa. És la leguminola de casa, és fantàstic.
Abans ho deia el Pepe, ho repetim, perquè ara potser esteu sentint això i penseu, ostres, l'altre dia vaig anar al súper, vaig veure xucrut, o vaig veure un kimchi i tal. Compreu-lo sempre sense pasteuritzar.
Ah.
Perquè si és pasteuritzat, només serà bo de gust o no, això és una altra qüestió, però les propietats interessants per la microbiota ja no hi són, perquè quan es pasteuritza s'acaba tallant una mica tot el procés, no?
Sí, aviam...
Matisa.
Sí, els aliments fermentats diríem que tenen diferents tipus de beneficis. D'una banda, el benefici que ens aporten microorganismes vius, val? Que això també fa uns anys es deia, no?, quan passa per l'estómac, com que l'estómac és molt àcid,
sí,
tots aquests microorganismes es moren. No, doncs avui en dia sabem que no, que els bacteris són prou resistents, alguns d'ells es moren, però no tots. I arriben a l'intestí i arriben justament a la nostra microbiota intestinal. Nosaltres tenim com una microbiota més autòctona i una microbiota més passatgera. Aleshores, és com que tots aquests aliments fermentats que ens aporten microorganismes vius doncs van a formar part de la nostra microbiota, encara que sigui la passatgera, no? Però sí que produeixen canvis importants. D'altra banda, Durant el procés de la fermentació es creen nous compostos, o sigui, hi ha una transformació d'aquest aliment. Les proteïnes es digereixen millor, o sigui, tu podràs digerir millor un tempeh, per exemple, que un plat de cigrons, perquè ja hi ha aquest procés de transformació, i es generen nous compostos. Abans parlàveu de les cols, s'ha vist que el xucrú té més quantitat de vitamina C que la col, i la col es forma durant la transformació. I després tenim una altra part, fins ara, això que dèiem, doncs sí que és més important que els fermentats no siguin vius, pasteuritzats, que realment sigui un aliment viu. Ara bé, també s'ha vist que durant el procés de la fermentació es creen molècules noves, com àcids orgànics, per exemple, com l'àcid làcid, l'àcid làctic, l'àcid glucònic, que és el que anomenem els postbiòtics. Aleshores, aquests components també tenen un impacte molt positiu en la salut, sobretot reduint els marcadors d'inflamació. Vale? S'ha vist que en aquest aspecte hi ha molts estudis publicats sobre el kimchi, precisament, doncs que redueix els marcadors d'inflamació. En aquest cas, encara que sigui pasteuritzat, aquests components també hi són. Saps? No tenim els microorganismes vius, però sí que els altres avantatges, els altres beneficis de l'aliment fermentat hi són. Evidentment, si pots triar, millor que sigui sense pasteuritzar.
Absolutament. Estem parlant de La cuina de la memòria amb el Pep Noguer i l'Anna Paré, aquest llibre on hi ha moltíssimes receptes molt interessants per millorar aquesta relació que tenim amb el nostre cervell a través del plaer i de menjar i de cuinar. I també hi ha una part molt interessant, tot això que estem parlant ara també surt, no? Que ho explica més. La part nutricional l'explica l'Anna, un llibre publicat per Cossetània. Parlem de nivells d'aliments neuroprotectors. Perquè, clar, és el que deia abans, no? Estudiem una dieta i veiem que en aquella dieta hi ha una sèrie d'aliments que són neuroprotectors, que formen part natural d'aquella dieta, però com que estem una mica perduts ara, també ja necessitem que ens orientin, no? Si parléssim d'alguns aliments importants neuroprotectors, allò que dius, hauria de ser-hi això. Preocupa't que la teva dieta setmanal, que en el teu plantejament alimentari, més o menys hi hagi aquests aliments. Per on aniríem, Anna?
Val. Mira, n'han sortit alguns ja. Abans hem parlat de l'oli d'oliva verge extra,
sí,
tant per la seva composició, pel tipus de greix que porta, com per altres components. Estem parlant ja més de polifenols i carotenoides, que són components que es troben a l'oli d'oliva verge extra i que li donen unes propietats molt saludables. També és molt ric en vitamina E, que la vitamina E és un gran antioxidant, sobretot és una vitamina que en diem liposoluble, és a dir, que actua més en un entorn ric en greix, i el cervell és la part del nostre organisme que més quantitat de greix té. Hem parlat també de fruits secs, ametlles, avellanes, nous, també pel mateix, rics en fibres prebiòtiques, rics en polifenols, rics en vitamina E. Llavors, hem parlat també dels fruits vermells. En aquest cas, és un dels meus preferits, els fruits vermells, incloure'ls sempre en la teva alimentació. Per què? Perquè porten polifenols una altra vegada. Sobretot un tipus de polifenols, que són les antocianines, que es troben en aquests fruits que són de color vermellós, de color granatós, de color lila, però que també trobaríem, per exemple, doncs, a la col llombarda, per parlar una altra vegada de la col, a les prunes morades, el raïm morat, el cacau, que també
s'ha dit, no?
Les mores, evidentment.
Els aranyons, mira, ara aquí hi ha aranyons al bosc.
Sí, correcte. Doncs fantàstic introduir-los. Aleshores, parlaríem també del peix blau. Per què? Perquè hi ha un tipus de greix de la família dels omega-3, que és el DHA, que són les inicials àcid de cosa hexaenoic, que només el trobem en el peix blau. O sigui, hi ha altres tipus de greixos omega-3 que es troben en aliments vegetals, però justament aquest el trobem en el peix blau. A peix en general, però més quantitat en el peix blau. I és un tipus de greix imprescindible pel cervell. Ja sabem que és molt important durant el procés de desenvolupament cerebral, per això s'aconsella ja a les mares embarassades avui en dia de prendre'l en forma de suplement, perquè hi hagi un bon desenvolupament cerebral, afavoreix tot el procés d'aprenentatge, de memòria, però és que també, després de l'edat adulta i en edats avançades, s'ha vist que tenir una bona ingesta de DHA et protegeix de la pèrdua de memòria, del deteriorament cognitiu i de l'Alzheimer.
I aquí és on després arribes i dius, ei, vigilem per això.
Quin
perquè, clar, la tonyina És un peix blau que és molt bona, però clar, és un peix molt gran i també hem de vigilar, per exemple, la quantitat de mercuri de metalls pesants que pot arribar a tenir un peix blau. O, per exemple, el salmó. Hi ha molta gent, veig, i mira que a mi no m'agrada gens el salmó, hi ha molta gent que menja salmó, o molta gent que menja tonyina, o molta gent que menja llaunes de tonyina que, mira, ja té la seva dosi de peix blau. I dius...
De fet, quan fas una xerrada o estàs en una classe i preguntes quin peix blau mengeu o quin és el primer peix blau que us ve al cap...
Tonyina.
Salmó.
Salmó.
Salmó. Salmó. Salmó, i que, malauradament, doncs, moltes vegades és de piscifactoria.
I aleshores el contingut d'ADHA d'un salmó de piscifactoria no té res a veure,
res a veure
amb un salmó
perquè,
salvatge.
Perquè, clar, els peixos salvatges produeixen DHA perquè mengen fitoplàncton. En canvi, els peixos de piscifactoria sabem que també mengen pinso. I aquest pinso està fet amb cereals, com dèiem abans també, la soja. Aleshores, aquí no hi ha DHA, que és un omega-3, sinó que hi ha l'omega-6, que fa justament la funció contrària. És a dir, que...
Que és fatal. Més inflamatori.
Per això, més sardines, més seitons, més
brat.
I bonítol, que és un peix blau, és un túnid, molt més petit. I a més en tenim també aquí al Mediterrani. I molt econòmic, en moltes temporades.
I el barat és baratíssim.
Sí, i tant.
És baratíssim comparat amb una tonyina, per exemple, d'aquestes excelses, que pot costar 40 euros al quilo, si no vigiles, no?
O més.
Però dic a nivell de súper que podies anar per aquí. Per tant, hem parlat de totes aquestes substàncies.
Afegiríem també totes aquelles verdures i fruites de color ataronjat, que són molt rics en carotens. Val? Perquè també s'ha vist que els beta-carotens són antioxidants i antiinflamatoris a nivell cerebral. Ara que estem en temporada de carbassa, pastanagues, els caquis, la magrana també seria un aliment recomanable. A l'estiu tenim totes les fruites de préssecs, albercocs, nespres, molts rics també en carotens. També seria interessant d'introduir-los. Polifenols i carotenoides són molt, molt interessants com antioxidants i antiinflamatoris.
I les clementines, no, també?
Sí.
Ara que tinc clementines a la tardor.
I tant.
Fantàstiques. I les taronges. El que passa que, com sempre diem, no és el mateix prendre's un lloc 4 o 5 clementines o un parell de taronges que el suc d'aquestes taronges, eh?
També. De fet, en el llibre ja, no sé si ho volies comentar.
Digues, sí.
Que hi ha un capítol també dedicat als aliments que hem de mantenir allunyats.
Ara no.
Ja està, jo me'n vaig, va.
Tu aquí, a la cadira. Que en aquí hi trobem sobretot doncs, el sucre, és el gran enemic del nostre cos. Si has de deixar alguna cosa, deixa el sucre. I té relació amb el que tu acabaves de dir ara, en Pep. Quan tu fas un suc de fruita, doncs fa que el sucre propi de la fruita quedi lliure d'aquesta matriu i aleshores s'ha vist que el teu cos l'absorbeix com si fos un sucre afegit.
Mm-hmm.
Per tant, molt millor menjar la fruita sencera, mastegada, que no pas fer el fruit,
una cosa...
ni que sigui fet a casa, acabat de
fer i begut. A la gent li costa
begut,
molt entendre per què una taronja sí i per què, de fet, em dieu, sobretot menja fruita taronja sencera i per què un suc no.
Sí,
I és aquesta cosa que es trenca la matriu alimentària i aquells sucres que són naturals i que formen part de manera natural de la fruita s'alliberen i funcionen diferent, no? Ara t'anava a preguntar per això, de tot el que és neuroprotector, tipus de dieta que són interessants, i després una sèrie de productes, sobretot productes, i anava a dir nutrients, però no sé si dir-ne així, que són perjudicials per la salut cognitiva, per la salut, del coco. Sucre, per exemple.
Sucre, número 1.
Has parlat abans d'un tipus de greix, que és l'omega-6, per exemple, que en excés, i sobretot si és d'un origen de mala qualitat, també pot ser nociu, no?
És proinflamatori. Mm-hmm. Així és com tenim que els omega-3 són antiinflamatoris, els omega-6 són proinflamatoris. I els trobem sobretot en olis vegetals, que s'utilitzen moltes vegades per fregir.
Com un de girassol, per exemple.
Com, per exemple, l'oli de girassol, que malauradament, doncs, si tu menges un fregit fora de casa, el més probable és que estigui fet amb oli de girassol i no amb oli d'oliva verge extra, doncs els omega-6 o també a les carns. Val? També, altra vegada, tornem a parlar de la qualitat de la carn. Si és un bestiar que ha pasturat pel camp, doncs el seu greix serà més saludable que aquells animals que viuen a dins d'una gàbia i només mengen pinso tot el dia, que produiran molt omega 6 i, per tant, és proinflamatori.
Va, hi ha una cosa aquí. És a dir, ara deies l'oli de girassol. Mm-hmm. Oli de girassol, oli de palma o greixos vegetals.
Sí, perquè estan, clar, són omnipresents, sí, a tots els ultraprocessats.
Clar, que clar, a més te'n dones compte que dius...
Ja estem parlant de productes ultraprocessats, no? Què dèiem a l'inici? Què menjaven abans? Abans no existien. Has fet menció d'aquesta senyora de Blot. Segurament ella, quan va al supermercat, avui en dia deu estar ben despistada, perquè la majoria de productes que es deu trobar no existien quan ella era petita. I tots aquests ultraprocessats, al final, són rics en sucre, en sal i en greixos, que són insans.
Bueno, i ara em fas pensar, sobretot, que hi ha molta gent... I ara que, diguem-ne, en un món, diguem-ne, de la gastronomia, la restauració, està tan de moda això de anem a fer unes tapes i tot això, que hi ha molts plats que són fregits, potser el que hem de fer, diguem-ne, com a persones, cadascú, també coneixent-se el seu cos, és dir, va, què és el que puc menjar o què és el que no puc menjar, o anar-hi menys sovint, o així... Perquè, clar, llocs on fregeixin les patates rosses amb oli d'oliva, crec que són coses comptades. T'ho fas a casa i ja està.
Mm. Amb oli d'oliva i, a més, sense estar refregit aquell
oli d'oliva. Sí, ho anava a dir.
Exacte. Són tantes coses. Clar, estava pensant, que sempre penso molt amb els oients, no? Que ara estan dient, sí, home, o sigui, que l'oli d'oliva ha pujat molt de preu. Ara hauré de fregir sempre amb oli d'oliva verge extra, o verge, que tampoc no cal que sigui extra en aquest sentit. Sí. Coi, clar, aquí la recomanació seria és que tampoc cal menjar tants fregits. Uh-huh. I si penges molts poc fregits, ja pràcticament ja és igual l'oli que facis servir. Si menges un fregit de tant en tant, seria igual. I fregeix bé, sobretot.
Fregeix bé, si és un fregit esporàdic que tu fas, doncs pots utilitzar un oli d'oliva que no cal que sigui verge per fregir. I et guardes l'oli d'oliva verge o verge extra per utilitzar en cru, per amanir.
Clar, però és com dieu, és dir, ja no cal fregir. És dir, si sabem també que el fregit l'hem de fer poc i bo, doncs ja a casa agafem... Hi ha una parella a casa que n'hem parlat al principi, que és el forn, que hi ha molta gent que el forn, encara avui en dia, i si feu preguntes allò amb un grapat de gent, hi ha molta gent que encara l'utilitzen per... És l'armari de la paella del fregit.
T'ho anava a dir.
Que a mi això em fot els nervis.
És l'armari,
és dir,
sí.
Dius, hòstia, és que aquella paella què fas? I vas tirant oli a mida que diuen, no, és que se'l veuen les croquetes. No se'l veuen. Te'l fots tu, aquell fregit. Perquè, a més, fregeix... molta gent fregeix malament. Temperatura que no controles i dius, un termòmetre val 10 euros. Avui en dia tenir un termòmetre per saber que estàs a 180 graus. Doncs no cal, escolta'm, aprofitem, si volem fer-ho, fem-ho una vegada de tant en tant i fem-ho bé. Fregim amb bon oli i fregim amb bona quantitat d'oli. A mi també m'agraden les croquetes.
Clar.
Però jo menjo molt poques vegades. Vull dir, evidentment, jo tinc els meus quilos, però no és per com menjo, sinó la quantitat que menjo. No?
Clar, és que, per exemple, amb les croquetes, què passa, no? Primer, que com que l'oli d'oliva val tan car, poses un dit d'oli d'oliva i fas la croqueta per una banda i per l'altra, per estalviar, amb la qual cosa hi ha una banda que s'impregna més d'oli que l'altra.
Queda recremada.
O sigui, fregir bé vol dir temperatura adequada, un bon oli i tot l'aliment submergit a dins d'aquell oli, no?
Exacte. Clar, però mira, aquí hi ha una cosa, i a mi m'agrada sempre fer aquesta reflexió. Ara diem que l'oli d'oliva és car, no? Oli d'oliva verge, no? És que val molts diners. Molt bé. Cadascú amb els seus diners fa el que vol. Cadascú fa política amb els seus diners, decideix on anar-se'ls a gastar. I jo no seré el que diré que heu de fer una cosa o una altra. Però, per exemple, quant val una entrada en un partit de futbol? Quant val un gin tònic de mala qualitat en qualsevol lloc, en una festa o en això?
És a dir, una ampolla d'oli d'oliva, d'un litre, val.
Clar, clar.
Literalment,
clar,
o més.
Clar, un gin tònic et pot costar 10 o 12 euros, un litre d'oli d'oliva verge extra, evidentment, no cal que compris una ampolla d'aquelles com els italians, que foten aquestes ampolles tan estupendes. No. Valdrà aquest preu entre 7, 10, 12 euros, trobes olis d'oliva verge extra.
I quan et dura?
Clar, i quan et dura? O, per exemple, i ara no vull parlar del sector del vi, no? Però un dels millors olis d'oliva, què et valdrà? 10, 15, 20 euros al litre. Una ampolla de vi normal i corrent ja val aquests preus. Llavors, quan dura una ampolla de vi i quan dura una ampolla d'oli? Amb això no dic que no hagin de beure vi. Evidentment, n'hem de beure menys i més bo, perquè tampoc beure... Vull sentir, per exemple, que sembla que els catalans consumim al voltant de 11 sí, litres d'alcohol... del qual genèric,
de mitja,
no? Dius,
a l'any.
No,
el mes.
El mes. Sí, sí.
Ho han dit avui al matí, ho he sentit a la ràdio,
sí.
També.
I dius, ostres, potser, diguem-ne, hem de valorar i dir quantes ampolles d'oli d'oliva podem gastar en un any per amanir, no cal que fregim, per amanir, i podem utilitzar oli d'oliva verge extra i del territori. Que a Catalunya tenim 5 lleupers fantàstiques.
Perdona, estic fent multiplicacions, això és molt...
És molt. Jo també. Dia, és que estava conduint quan ho he sentit i he pensat, una barbaritat.
Són 3 litres gairebé la setmana d'alcohol.
És una... 2,4, no? Però és que l'alcohol està a dins del capítol d'aliments a mantenir allunyats. L'alcohol és un tòxic pel nostre cos. És un tòxic per les neurones. És a dir, recomanació, alcohol zero, si vols tenir una bona memòria.
Alcohol zero. Recordeu això per tenir bona memòria, recordeu-vos això.
Si és bo i poquet, mira, escolta'm, tenim vins, diguem-ne, pensificats i això, ara deixeu-me posar-hi un toc, diguem-ne, d'humor, no? Que tenen molt de resveratrol, també, no?
Val, aleshores
però
farem...
Però molt poca quantitat, eh?
Però aleshores hem de fer el que tu poses a les teves receptes, que és coure el vi.
Per eliminar l'alcohol.
Per eliminar l'alcohol.
I mantindríem el resveratrol així, també? De tota manera, el vi que té, el resveratrol que té un vi... Sí, perquè et faci algun benefici has de prendre tantes ampolles...
Clar, que llavors estem a la mitja,
que
no?
Estàs a la mitjana en una ingesta només. Pren resveratrol d'altres llocs, del raïm directament, i així t'estalvies tot això. Per acabar, Pep, parla'm una mica de les receptes, una mica per sobre, perquè amb les receptes sempre és molt important que siguin bones, evidentment, que siguin fàcils de fer i que estiguin contrastades.
Clar.
Perquè no seria la primera vegada ni la segona que comprem un llibre de receptes i dius, això no surt. I genera molta frustració, no?
Sí.
En aquest cas, ja sé que surten.
Aquestes surten. Mira, jo sempre dic una cosa. Hi ha molta gent que, per exemple, no cuina verdura, i saps per què? Perquè diu, és que no sé com cuinar-la.
O que la troben sosa.
Clar, la troben... Però per què? Perquè no utilitzem tècniques adequades o no li donem prou importància. Aquí en aquest llibre també hem fet una feina de cuinar i donar-li importància a una sola verdura en un plat. I després que les altres serveixin d'acompanyament. Per exemple, no? L'ensaladilla ja ho sabem que és bona, no? Patata, mongeta, això ja ho sabem. Però, clar, no podem anar barrejant totes les verdures perquè després cada una que té un gust propi a vegades la perd amb quan fem un guisat, per exemple, de verdures. I aquí el que hem intentat fer també és que moltes d'aquestes receptes tinguin una verdura com a eix principal. Per exemple, amb la versió catalana veiem aquí que hi ha una sopa de remolatxa, que la remolatxa t'agradarà més o menys. Jo sempre he dit també que la remolatxa és d'aquells productes que has de cuinar-la de manera diferent si vols que t'agradi un gust o un altre. Per exemple, a mi m'agrada molt la carbassa rostida, però en canvi no m'agrada tant la carbassa bullida, no? O passa, per exemple, amb les pastanagues. Una pastanaga fofa, ostres, en canvi, tu rosteixes una pastanaga com si rostissis un moniato i és una passada, no? I hem fet això, és a dir, donar-li importància a cada verdura per separat i després que tingui uns elements allà. Per exemple, en aquest cas, doncs, la remolatxa, doncs mira, a l'estiu va molt bé, o a la tardor, que hi fotis uns deuets de poma, que hi pots posar-hi uns germinats també, que els germinats no en parlen gaire, però el germinat també és una cosa que és fantàstica i avui en dia a Catalunya n'hi ha molts, i pots posar-hi també després aquells altres tocs, no? Aquells, això, amb el món, diguem-ne, del consum, que feien aquells gelats de iogurt, que després s'hi posen... I quantes cosetes hi vols aquí al damunt? Doncs a partir d'una sopeta de remolatxa, tu hi poses uns ouets de poma, uns germinats, que si unes panses, que si unes pipes de carbassa o unes pipes de girassol, però que siguin bones, i sempre aquell rajolí d'oli d'oliva verge extra, que això és, diguem-ne, aquell element que ho barreja tot, no? Jo crec que si ens posem al cap que hem de cuinar i diem, va, avui cuinarem carbassa. Com la puc fer, aquesta carbassa? La puc fer bullida, ja sabem quin gust té. A part, té molta aigua. La podem fer rostida, la podem fer a la brasa. La brasa és una tècnica que la podem utilitzar i que és bona. Home, si no cremes els ingredients... Sí, no hi ha cap mena de problema. El problema és que molta gent, a vegades, la brasa, diguem-ne que es sobrepassa i fa aquelles coccions després que també allà amb aquelles verdures rostides hi ha aquell punt de cremat, que això em sembla que no és gaire bo.
No, cremat no.
Una mica cancerigen.
Clar.
Per exemple, la carbassa, ara que parlaves, la pots fer també al forn a deuets i posar-los en una amanida, saps? O sigui, barrejar diferents textures, els colors, que moltes vegades parlem també de que procura que en el teu plat hi hagi diferents colors perquè és molt més atractiu i, a part, assegures que hi hagi diferents tipus de fibres i de nutrients. Tornant al tema de la microbiota intestinal, penseu que quan més variada és l'alimentació en vegetals diferents, més estàs alimentant a diferents tipus de bacteris i això t'ajudarà a tenir una microbiota més variada i això és saludable. Doncs buscar aquest joc de les textures, els colors, diferents ingredients, adaptar-ho a l'estacionalitat, a l'estiu faràs uns plats, a l'hivern en faràs uns altres, tenir en compte també l'origen del que tu...
Sí, i sobretot és això, que no cal voler menjar tot l'any el mateix. Uh-huh. És a dir, no cal que cada dia mengeu el bocats, no cal. Primer, perquè no n'hi ha tot l'any aquí, i n'hi ha molt poquets que són al sud de Catalunya. I, home, si els mengem, menjam-los allà. Clar, també menjar una verdura que la compres i veus allà que l'origen és de la quinta punyeta, doncs, home, si tenim aquí verdures fantàstiques, mira, ara venen les carxofes. Hosti, tu, oh. Les carxofes que crues. Hi ha molta gent que no li agrada la carxofa i crec que és que no la menja crua. Tu agafes aquelles carxofes tupides que hi ha aquí a la zona del Prat i tota la zona del Llobregat i et fots allò, les carxofes, les treus, les talles finetes, les amaneixes només amb una mica d'oli d'oliva verge extra, una miqueta de sal, re, un pensament, una miqueta de pebre, i ara que hi comencen a haver-hi ja aquestes clementines, fot-hi allà unes clementines, una pell de clementines, això ja és un plat fantàstic. I si m'hi fots unes sardines a la brasa, bueno...
Sempre anem a petar una mica allò.
Ens està venint la gana,
Sí. Però proximitat, temporada... Per moltes raons, Evidentment per salut també, però per moltíssimes raons, en les quals ara no cal entrar, però per temes d'econòmics, de respecte al territori, de respecte a l'economia dels pagès... Bé, hi ha moltes coses aquí dels que podíem parlar. Compreu aquest llibre perquè realment està molt bé, no només per parlar de la memòria en si, les receptes per si mateixes són fantàstiques, però després per veure la importància de la relació que hi ha entre allò que mengem i la nostra salut cerebral i la nostra salut en general. Ho sabem, però tendim a oblidar-ho quan estem en el dia a dia i tenim aquestes urgències, aquest estrès, i comprem qualsevol cosa i ja aparquem el tema de la salut per l'endemà. I l'endemà no acaba d'arribar mai i al final tens 60 anys i dius, ai, ara no m'acabo de recordar de res, no sé ben bé per què. No és la solució màgica, però sí que és preventiva i pot ser una bona solució per evitar tots aquests problemes després, a curt, però sobretot a llarg termini, relacionats amb la salut. Pep Noguer, Anna Paré, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
A vos.
La cuina de la memòria, aliments i receptes per cuidar el teu cervell, publicat per Cocitània. Gràcies.
Fins una altra.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.